Jair Domingues. Atrevo-me. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, meu protege. Atreveu com paz.
Pneus móveis.
Vai ser manhã uma nova volta pela peruqueria.
Caminho. Pisca la ciência.
Acabat marxa.
El búnquer.
...1860, Woodland, Ohio, als Estats Units d'Amèrica. Som en una nit tòrrida d'agost, en una cabana de fusta al mig del no-res. La Susan i en Jacob estan a punt de tenir una filla.
Ja és aquí!
Sí!
Alegria!
Frena, frena, frena.
Què?
La nena ja té 5 germans i en aquella casa no hi ha menjar per tots. Vull dir que alegria la justa.
Ostres, tu...
Per acabar-ho de dubar, en Jacob, el pare, ja té 61 anys i és un veterà de guerra mig esgarrat que amb prou feina s'aguanta dret.
Ja saps que no ho demano, això, però espero que la mare sigui més jove que
ell. Mira, la mare té 31 anys menys. La mare, mentre ella es fa càrrec de la cadellada, el pare ha de treballar del que pot per mantenir la família. Una nit que surt a buscar llenya perquè els seus fills no es morin de fred, l'enxampa una tempesta.
Boig, quina rasca, i no deu haver agafat ni una rebequeta, perquè en aquella època...
El pobre home queda desorientat per la nevada. Quan arriba a casa està mig mort, amb símptomes d'hipotèrmia.
És mort.
No, no és mort, Jair, no. Però li passa una cosa molt pitjor per tots. Queda ben invàlid. A partir d'aquell dia, en Jacob queda postrat en una cadira per la resta dels seus dies.
Ostres, una cadira de rodes.
No, no, he dit una cadira. Normal, no hi ha cèntims per les rodes.
Quanta misèria, això és ser molt pobre, eh?
Sí, sí. Sense un pare que pugui treballar, els nens han d'espavilar-se i buscar-se les garrofes. Te'n recordes de la nena que ha nascut al principi de la història?
Com me n'he de recordar si no té ni nom?
Doncs es diu Phoebe Ann Moses i serà la nostra protagonista.
Pensava que seria el pare invàlid,
no,
el protagonista.
Home, seria una biografia justeta. Sí. Senyor assegut en un racó de casa.
Molta vida interior.
El pare ja el pots deixar estar. De fet, ja el podem anar eliminant de la història.
Coi!
La mare sap que amb aquell panorama no podrà tirar endavant, de manera que es busca un marit i s'hi casa. Al cap de poc tenen una filla.
Com es diu el marit?
És igual com es diu, perquè quan neix la nena el pare es mor.
Hòstia, anem molt per feina, m'estic marejant.
Oh, mira, som el salvatge oest. Jair, això allà anava tot molt de pressa. Avui estàs viu, demà estàs mort. Però centrem-nos en la nostra protagonista, la Phoebe Ann, que si et sembla li direm Annie, que és com la coneix tothom.
Diguem-li Annie.
L'Annie. Com que a casa són tan pobres, l'Annie ha d'espavilar-se i a portar el seu granet de sorra. Els seus germans grans l'ensenyen a fer anar l'escopeta i amb només 7 anys se'n va sol al bosc a caçar conills, guatlles i tot el que troba. En pocs mesos es converteix en una experta tiradora.
Però aquesta nena, perdona, no hauria de ser l'escola, amb 7
escola,
anys?
Escola? Però quina escola, Jair? A casa són tan pobres que no es poden permetre anar a l'escola. De fet, la situació és tan compromesa que la mare decideix vendre l'Annie a uns terratinents.
Vendre l'Annie?
Sí.
Però si l'esclavisme deu estar abolit, a hores d'ara.
Aviam, l'esclavisme fa pocs anys que ha sigut abolit, és veritat, però això no és esclavisme. Simplement l'ha enviat a viure a casa uns senyors perquè treballi per ells.
Tu has dit vendre-la.
Sí, aviam.
Què fa? Què fa?
Que fa les feines de la llar i es cuida del fill de la parella.
Però ja té edat per treballar?
Clar que té edat de treballar. Ja, l'Anna ja té 10 anys.
Ah, home! Val.
Si t'he dit que ja sabia fer anar una escopeta.
És veritat, home.
A sobre de cobrar una misèria, l'Anna ha de suportar els abusos físics i psicològics de la parella de milionaris. Que a més d'estomacar-la, quan no fa les coses bé, la fan sortir al carrer sense sabates a l'hivern.
Oh!
És molt lleig.
Oh!
La insulten.
No!
I la deixen sense sopar.
No! Bueno, però cobrant, eh?
Bueno, cobrant.
Tot això cobrant.
Aquí està el problema, Jair. Això de cobrar era mentida. No li paguen ni un cèntim en els 2 anys que passen aquella casa.
Peyu, si us plau...
Havien de pagar només un euro al dia, eh?
Un euro al dia? No pots gratar-te una mica la butxaca, desgraciat?
Milionari.
Dels inicis més durs d'aquesta temporada, eh? 5 pàgines ja que no aixequem cap.
Paciència, Jair. Tot arribarà. Després de 2 anys infernals, l'Annie pensa que ja n'hi ha hagut prou i decideix escapar-se de la casa on estava esclavitzada. Quan l'Annie torna a casa, veu que les coses segueixen més o menys igual. S'ha mort un altre germà i 2 més s'han casat i han marxat.
Bueno... Es va buidar la casa, eh?
Sí. A part d'això, el panorama és igual de tètric. La seva mare, vídua per segona vegada, li diu que si vol quedar-se allà haurà d'ajudar a mantenir la família.
Però escolti, senyora, que vostè... Però si la va vendre!
Mira!
Desagraïda!
Doncs... Sí, però l'Annie no li guarda cap rancor. Li diu a sa mare que no passi ànsia, que ella sap com fer diners.
L'ha matat a la mare?
No! Home, no. Això no és fer diners, això és ajustar despeses.
Acabarem els problemes, mama. Pam!
Te'n recordes que l'Anny era una experta tiradora amb 7 anys?
Sí.
Doncs ara que en té 13 encara és millor. Surt de casa al matí i torna al vespre amb tot d'animals morts. En aquella casa hi ha tant menjar que la resta el pot vendre als restaurants de la zona.
Ostres, és ben bé que eren altres temps. Perquè sí. Ara és molt estrany veure un nen amb una escopeta venent conills al celler de Can Roca.
És raro, sí. Sisplau, va, anem a centrar-nos en la història de la nostra amiga.
Sisplau, venent conills, no hi ha cap problema.
No hi ha cap problema. En només un any l'Anny aconsegueix prou diners per comprar-li una casa amb granja a la seva mare. Bravo, Anny!
Bravo, Anny! Bravo! Ah, no se'ls gasta en pepes
no,
i en alcohol. Li ha comprat una granja a la seva mare.
Sí,
què pot haver-hi més maco que això?
Comprar una granja a la teva mare.
Jo no li compro perquè no sap... La meva mare no sap què fer amb una granja, però si pogués...
Home, l'Anny comença a ser coneguda a la contrada. Una nena petita que amb prou feines aixeca un pam de terra, però que se'n va al bosc cada matí i torna amb un carro ple de conills, perdius i fins i tot algun cèrvol.
Escolta, però vols dir que aquesta nena no fa veure que se'n va de cacera i se'n va a la carnisseria?
No, Jair, res d'això. La seva expertesa amb el rifle és ben real. De fet, cada cop que hi ha un campionat de tir, la nostra Anny s'hi presenta. I cada cop que s'hi presenta, guanya.
Bravo! Anny, bravo!
Com crida la gent.
Home, és que ha de molar, veure una nena petita disparant.
Ha de ser, ha de ser. M'ha semblat sentir Vamos Rafa.
Que hi ha gent del PP aquí en aquest concurs.
Noi, no ho sé. Som al Dia d'Acció de Gràcies, a l'any 1875, i ha arribat un espectacle a la ciutat. Es tracta del show de Bauham and Butler.
Ai.
L'organitzador de l'espectacle és un tal Frank Butler,
no el coneixem,
que a més és el protagonista del propi espectacle, diu que ofereix un premi de $100 a qui el guanyi disparant. Ojo, eh? I això és pela llarga, $100. En dia d'avui serien uns 2.000 euros, eh?
2.000 euros.
Bon
o sigui,
premi,
t'arriba un espectacle al poble i pots guanyar 2.000 euros disparant una escopeta.
Correcte.
Jo hi vaig.
Home, i tant. Jo també. Com és normal, una catèrbola de voluntaris s'apunten al concurs i tots cauen eliminats.
Ostres.
En Frank és molt bo. Ningú el pot guanyar. Sembla que el premi de $100 quedarà desert.
Oh.
Però de cop i volta, una veueta s'alça entre la multitud. És la veu d'una nena menuda amb la mirada pura i brillant.
La Shizuka!
No, home, no, l'Anny, Jair.
Ah, l'Anny, perdona.
Hòstia, estiguem una mica al cas
veritat,
de la història.
Ara se m'havia oblidat l'Anny en tota aquesta cosa.
La nostra Anny s'ha assabentat del concurs i no ha volgut faltar-hi. Les regles són ben senzilles. Un àrbitre deixa volar dos coloms i els participants els han de matar. Si disparen i encerten, l'àrbitre s'allunya a 10 metres i deixa anar dos coloms més, i així fins que algú falli.
És una crueltat increïble. Ah, has dit coloms,
sí,
però...
Sí, coloms.
Ah, segueix, segueix.
L'àrbitre deixa anar els dos coloms. L'Anny i en Frank disparen. Els dos coloms cauen morts al mateix temps. L'àrbitre es col·loca 10 metres més lluny i deixa anar dos coloms més.
Vinga, va. Ai... Això ha de ser maco de veure.
Home,
això,
si ha de ser maco. Els tiradors són boníssims. Aquesta escena es repeteix 22 vegades.
Pots! Escolta, jo no sóc de ciències, però això són 44 coloms, eh?
44 coloms morts.
Les dues cadiretes, eh?
Sí. L'àrbitre està tan lluny que gairebé ni es veu. Deixa anar dos coloms més i només un cau a terra.
Oh.
I només un dels tiradors somriu. La nostra Anny. El públic agafa l'Anny a Collibè i la passegen pel poble.
Com si fos un torero.
Aquella nena de 15 anys ja és la millor tiradora del país. De la nit al dia, l'Anny s'ha convertit en l'ídol de nens i adults. I no només això. A més de guanyar els $100 del premi, també s'ha guanyat el cor del seu rival, en Frank.
Què dius?
Després del concurs comencen a festejar i al cap d'un any es casen.
Moment, però no tenia 15 anys, l'Anny?
Sí, l'Anny, en Frank en té 28, però no perdem el temps en detalls ara. En Frank és gat vell en el món dels negocis i sap que la seva dona, a part de ser la nineta dels seus ulls, també té un talent extraordinari. Li explica que coneix un home que es dedica a fer espectacles itinerants de circ i que ella podria participar-hi.
No, en Barnum! Però que tenia alguna deformitat. La niña lobo pistolera!
No, no és en Barnum. Aquest empresari del teatre és ni més ni menys que Buffalo Bill.
Però quanta... Quant de crossover.
Sí.
Em van parar la segona temporada.
Sí.
Que els catalans li deien Bufa i l'ull.
Sí que és
no
veritat. Sempre aquelles traduccions als catalans que dius ai, 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 ai.
Però aquest tio no era un militar borratxo?
Doncs sí, però com molt bé deu saber, va acabar els seus dies muntant un show itinerant on representava escenes de la guerra i batalles fictícies entre indis i cowboys. Doncs bé, en Frank i l'Ani el van a veure.
I en Frank li diu, has de fitxar la meva xati,
sí,
que en sap un sap niu.
Doncs mira, no sé si amb aquestes paraules, però més o menys diu això, que l'Ani és la millor tiradora que qualsevol dels minuts, és molt millor que qualsevol dels mindundis que té el seu espectacle. En Buffalo Bill, ofès, li diu a en Frank que ho demostri. Llavors l'Ani treu una escopeta del no-res, en Frank llança un grapat de monedes a l'aire, desenfunda el rifle i la noia les forada totes.
Què dius?
Totes, eh? L'Ani ha foradat totes les monedes. En Buffalo Bill s'ha quedat sense paraules. Només té esma per obrir el calaix de la seva taula i treure'n un contracte perquè el signi la nostra amiga. El show d'en Buffalo Bill ja té una nova estrella. El primer que fa en Buffalo és posar-li un nom artístic a l'Ani. Ara es dirà Honey Oakley.
Tampoc és l'hòstia com a nom artístic,
bueno,
eh?
Normal.
Diguessis Sonia i Selena.
Mira... Doncs els cartells amb el seu nom comencen a empaparar tot el país. El seu número és el més esperat de l'espectacle. L'Ani surt a cavall disparant contra blancs en moviment.
Persones blanques?
No, blancs, ah, no. Ah, vull dir dianes. Ah, dianes lligades amb cordills.
Que si no sí que és guapo l'espectacle. Ah, corre, sí. Corre!
Però per l'època és bastant espectacular, la veritat. També fa una cosa que deixa la gent astorada. Dispara per sobre l'espatlla amb l'escopeta a l'inrevés i fent servir un mirall per apuntar. La noia ho té tot controlat. Perquè et facis una idea de la seva traça, l'Ani és capaç de partir diverses vegades una carta posada de perfil.
Boig.
Ojo. Però el número més perillós és el de la cigarreta. Fa sortir el seu home, en Frank, i li demana si té ganes de fumar.
Home, de moment el número és una merda.
Sí, bueno, de moment podria ser l'inici d'una pel·lícula porno, també. Tens ganes de fumar, això?
Sí, eh?
En Frank treu una cigarreta de la butxaca, se la posa als llavis i l'Ani el dispara.
L'ha matat!
Res d'això. D'un tret, sí. L'Ani ha aconseguit encendre la cigarreta que el seu home tenia als llavis. El públic embogeix.
Que guapo!
Ani! 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 Ani!
Bueno, el tio del públic, que no s'hi veu gaire de lluny, què ha passat?
Què ha passat? Dime què ha passat.
Clar, no. Jo l'altre ja l'està explicant.
I ha encès la cigarreta.
La cigarreta, ah. Josep, que no portes ulleres.
Amb la companyia d'en Buffalo Bill, l'Ani fa una gira per tots els Estats Units. És una celebritat. La seva fama és tan gran que aviat fa una gira per Europa, actuant a les capitals i fins i tot per la reialesa. En una ocasió s'atreveix a disparar una cigarreta que té a la mà el príncep Guillem de Prússia.
Oh, i el mata.
No, el mata, no.
Número,
No, l'Ani segueix sent la millor tiradora d'Amèrica i segurament de tot el món. A hores d'ara ja acumula una gran fortuna i continua casada amb l'home que estima.
I no han tingut canalla? Tanta punteria que tenen tots dos?
Doncs no, l'Ani i el seu home no han disparat mai en aquesta direcció. Tot l'amor que tenen se'l dediquen a ells dos. I en Dave.
Qui és en Dave?
En Dave és un setter anglès de color negre que sempre acompanya l'Ani a tot arreu.
Molt bé.
En recorda't en Dave, Jair.
Sí?
Tornarà a sortir.
Val.
En Dave.
Val, però ens n'hem d'en recordar igualment.
Sí.
Tan maco.
Sí, ens n'hem
d'en recordar. Si és un nen no me'n recordaria, però si és un setter...
Un gos, sempre. Convertida en la pistolera més famosa de la història a l'edat de 53 anys i després de recórrer mig món en mig món. Mig món amb l'espectacle d'en Buffalo Bill, l'Ani es retira. Es retira amb en Frank... a una cabana als afores de New Jersey i es dedica a la filantropia. Dona part de la seva fortuna als orfes, als tuberculosos i als adults sense estudis superiors. Passen els anys, però la nostra Ani segueix tenint la mateixa punteria. El 1922, amb 62 anys, principi retirada ja...
Retirada.
Doncs mira, queda primera en un campionat de tir al blanc a Carolina del Nord. Déu. En aquesta època... En un trasllat amb el seu Cadillac, el xòfer sembla que no té tan bona punteria com ella i...
Què, què? El perrete!
Ai!
Què ha passat? En Dave! Què ha passat? Per què l'hem sentit? És mort? Peyu no, eh?
L'Ani i el seu marit han tingut un greu accident de cotxe. I el gos?
No, Peyu, sisplau!
El nostre Dave?
No, què?
El setter anglès que tant estimàvem?
No, no ho diguis, sisplau!
És viu! És viu! És viu perquè l'havien fet viatjar uns dies abans en tren.
Perdoni?
Sí, senyor. El que sents, van fer marxar el gos tot sol en tren i ells es van traslladar en cotxe uns dies més tard.
Hòstia, has de ser molt ric per fer
has
això,
de ser bastant milionari.
Perquè li has de fer el carnet al gos, eh?
Sí, sí. El gos l'enviarem en tren primer.
Sí que li agrada.
La nostra Annie és una estrella, Jair. Una estrella que després de l'accident li falta una punta, podríem dir. Sí. Haurà d'anar sempre més amb una pròtesi de cera a la cama. Però després d'un parell d'anys de recuperació, el 1924 torna a agafar el rifle i torna a batre el rècord de tir d'Ohio. Dos anys després, el 3 de novembre de 1926, una mica cansada però feliç, l'Annie Oakley es mor. El seu estimat Frank, l'home a qui va derrotar en un concurs de tir i que l'ha acompanyat durant tota la vida, queda tan afectat per la mort de l'Annie que deixa de menjar.
Noi.
I 18 dies després també acaba morint. Les restes de tots dos descansen al cementiri de Greenville, a Ohio. Si hi passeu alguna hora, heu de saber que el dia d'Acció de Gràcies molts ciutadans s'hi reuneixen per disparar trets a l'aire en memòria de la millor tiradora de tots els temps.
Això és preciós.
Això és...
No, home, no, no, no.
Visca l'Ani!
Visca! Ja has matat a quatre veïns, tio.
L'Ani Oakley, la voleu veure?
Si us plau. Sí. Aviam, l'Ani.
Guaita-la!
Ei! Carai! Quants de cabells, no?
Milionària, després de... Venia de... Bueno, de la misèria absoluta, eh?
Sí, 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 i et rebenta des de qualsevol distància. Però què en pensa el públic? Annie Oakley és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
El qui també és major d'edat és el nostre convidat que està ballant ara mateix, sí, que segur sí. que sap molt bé l'edat del rei emèrit quan va cometre aquest petit incident.
No,
no perquè fos allà, sinó perquè és periodista i està molt posat en el tema de política. I no dic per dir, que va ser diputat.
Home!
Com és possible?
Els diputats i polítics en general tendeixen a fer voltes a les coses i a dir paraules que no s'entenen i bàsicament no dir les coses clares,
correcte.
Ja ho sabeu.
Tocar el violí, el que se'n diu tocar el violí.
Aquest no seria l'estil del nostre convidat perquè quan li plantegen alguna pregunta, diu ben bé el que vol, diu això.
Pues nada, que queremos fundar una república.
Ja està, és això.
Ja està.
I atenció perquè continua...
Ja ve, 8 segons sí, per república.
Atenció perquè continua amb les explicacions que us puc assegurar que qualsevol alumne meu pot entendre.
Queremos fundar una república para cambiarlo todo, no para cambiar lentamente ni para cambiar un poquito, no, queremos cambiarlo todo porque estamos hartos.
Ja està, estamos hartos, crec que ho pot entendre tothom,
sí, sí, sí,
ja està. Tothom. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Antonio Baño.
¡Vamos!
¡Antonio! 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 ¡Antonio Baño! ¡No, no, no!
S'ho ha fet ell, eh?
S'ho ha fet ell.
Ell porto la cara incorporada.
És cantant, què vols?
Bé, bé, com va acabar?
La cara d'espant del públic quan ha sortit jo, quan he sortit jo cantant ha estat esfereïdora.
No, deia, com va acabar en aquell moment el...
Coge el carnet.
Coge el carnet i ja està, eh? Vas marxar?
Sí, no... Bueno, la batalleta la voleu...
Sisplau.
Sí!
No, carnet... Lo del carnet fa gràcia perquè arribes al Tribunal Supremo del Reino d'Espanya sí. Hi ha tota gent vestida com del túnel de la Bruja, allà, 7 persones. Que a més és tot petit i cutre, no penseu que és. I primer, deme el DNI. I no,
tu,
no. Para què? Para ver què pone? Què pone el DNI? No, no. I després, estado civil. Que dius, però què ve això? Si jo vinc de testimoni i tal. I a més, clar, jo ho he explicat alguna vegada, jo estava casat però la meva mare no ho sabia. I la meva gran preocupació no era ni la llibertat dels presos, ni Catalunya, ni res. Jo dic, hòstia, ara què? Dic, no? Dic que estic casat i la mama què? Bueno, doncs pues ho vaig dir i mesos després la meva mare diu, escolta, diu la tia Pili que vas dir que estaves casat i tal. Dic, bueno, sí. Perquè... Diu, bueno, jo els vaig dir que te'n vas equivocar perquè ets una mica tonto, així que deixem-ho que tu...
No,
o sigui que vaig patir més amb la meva mare que amb el Marchena.
Sí, et podia caure un puro. No?
El cas és que el jutge del Tribunal Supremo del Reino d'Espanya, el hombre que manda sí. El hombre que hace todo en España, doncs al final li feia de Monchito, li feia de Rockefeller al Smith, Ortega Smith aquest.
Clar, deia el que deia ell, no?
Pregúntele a Antonio Baños... Usted Antonio Baños,
estava
fent un José Luis Moreno aquí o què? I total, vaig dir aquesta cosa que heu posat i els tios diu, un momento, i es van aixecar tots de cop, però en plan Monty Python, i van anar, diu, vamos a deliberar, i van anar per una porteta molt estreta, i van estar 6 minuts deliberant què feien amb mi, i el Quico Sallés, periodista, ja em deia, però ja t'han detingut? Dic, perquè no, és que segons l'article no sé què t'havien d'haver detingut i no sé. Sí, es van atabalar molt només amb aquesta tonteria, perquè és una tonterieta i ja està, però mira, ara tinc presó.
Què vols dir?
Estic condemnat a 4 mesos a presó.
Soy
delincuente.
Sí? Què passa?
Se llama el peluco.
I quan s'ha de fer això?
Què?
I ara què has de fer amb això?
No, res, no puc ser agent forestal o no puc entrar a funcionari.
Déu meu, però... no pot ser agent forestal!
Bueno, ja, no.
I no pot ser profe, tampoc.
No puc ser profe. No. Bueno, escolta, hem recorregut la sentència a altres instàncies, però no sé com està.
A veure, ahir vam parlar d'una fòbia de l'Antonio. Avui parlem d'una cosa més bonica, que són les mascotes.
Sí, senyor.
I és que es veu que l'Antonio té una mascota per casa i volem que ens dieu quina d'aquestes és la seva mascota. D'acord, gent de Reus? Atenció a la pregunta.
A veure.
Quina mascota té l'Antonio Baños? Opció A, la cacatua ninfa. Opció B, un mastí espanyol. I opció C, cargol.
Cargol,
cargol, un cargol. O
en plural, uns
quants, no sé.
Jo diria el Baños, la C. Per espanyol, no crec.
La cacatua, va.
Quiero ser millonario.
Jo tinc un mastí espanyol.
Anava a dir, és que...
No, no té cap culpa. Que...
No.
Bueno, l'únic espanyol que he pogut...
Va, que posa a casa.
La cacatua.
La cacatua, eh?
A veure.
Sí. Cacatua, tertulià,
ens queda el mastí espanyol o els cargols, Antonio?
Què, Antonio?
Cargols.
Cargols?
Sí.
Però cargols vius.
Però com, per què tens cargols?
A veure.
No, jo també em menjo, però no els meus, diguéssim.
Clar.
Em menjo...
A veure, quants en té, Antonio?
També hi ha gent que té conillets a casa i menja conill.
Sí, quants en tens? Explica una mica això.
Bueno, jo vaig anar a una fruiteria d'uns ciutadans bengalís que està tocada a casa i en comprar un pebrot vaig veure que tenia un cargolet enganxat. I vaig pensar, ai, pobre, què fas amb això amunt? I el vaig dir, bueno, tindré cargols, no? I, hòstia, em va engrescar. Pensa que són hermafrodites, és a dir, són no binaris. És a dir, per aquesta banda...
Estan molt bé.
Sí. No són territorials, no tenen boca, és a dir, no es mosseguen, són pacifistes.
Quants en tens?
Va variant, perquè es moren i a vegades porten... Tinc uns 6, ara.
En fi, qui l'ha encertat? Perquè estic una mica despistat.
Fila.
A la segona fila, només. Sí. Doncs ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, aquesta salsa, que per acompanyar uns bons cargols...
Sí, anirà perfecte, va, se l'endurà que encerti la cançó que tocarà la Neus.
Home,
què?
És un clàssic, és un clàssic.
Dels enterros.
Sí,
no la saben,
eh? Ostres, hi ha nens, eh?
Hi ha nens, eh? I és una cançó... per canalla.
Cançó per canalla.
Bueno, fem una cosa...
A veure, tots, que participin tots, algú la sap?
Sí, algú la sap, sí.
Sí, aquí davant
sí,
la saben.
Anem a obrir-ho aquí davant, no?
Ah, no, ha dit que sí,
que no, però... darrere tampoc. No la sap ningú, eh?
Ningú sap, eh?
Mira, com ja... Antonio, ho saps?
Ho saps, tu?
La Patrulla Canina?
No.
Has dit que era per crius, jo
sí,
no sé.
Però bueno, no.
Per canalla, no.
Però que té molt a veure amb el que hem parlat, a veure.
Sí.
El cargol treu banya.
No, el treu banya, no. El cargol treu banya, no.
El cargol treu banyos?
No.
Cargol treu banya és... Cargol bové, no.
Cargol bové, tampoc, de veritat, eh? Cargol... És que no s'ho mereix, eh? Això és Catalunya. Això és tradició de Catalunya.
Era Catalunya, ja s'ha perdut, això.
A veure, aquesta cançó és popular catalana.
Com es diu, Neus?
El cargolet que se n'anava a l'escola.
El cargolet que se n'anava a l'escola.
Un cargolet se n'anava a l'escola perquè volia aprendre a llegir quan hi va arribar i a l'escola era tan gran.
Perdoneu, eh?
És un invent, això.
Jo és la primera vegada que ho sento.
No,
jo també.
És la primera. Algú...
Sí,
Algú més l'havia sentit?
No, és cap versió, és la que
perdó,
és la cançó.
Perdó, els meus cargols desconeixen aquesta cançó, doncs ja i són cargols.
Ja els hi pots cantar. És una, és...
Algú més del públic havia sentit una, aquesta cançó?
És una cançó preciosa.
Sí,
ningú?
Però... sí, ell diu que sí. Jo l'havia sentit.
Ah, veus? Ah. A veure, si no canviïn àudios a gent, que de veritat que és superfamosa aquesta cançó.
Estic per donar-li el premi a la Neus per la invenció que acaba de fer.
Sí. Home, si un cargol va a l'escola arriba a la sisena hora, com no, a,
no
arriba abans. No, és
que diu que no hi arriba. Home, i clar, perquè arriba a l'estiu ja és tancada.
Carai.
I li passa sempre en aquestes pobles.
Vida ben trista, aquest
sí,
cargol.
Sí, la veritat és que sí.
No sé, de veritat que no sé què fem aquestes salses avui.
No, massa típica, exacte, era massa típica.
La copa no.
Bueno, va.
No, està arreglat, tres li hauríem de donar les salses a l'Antonio.
Que su.
Bueno, jo esperava que tenia.
Mira, li donarem les salses a l'Antonio. Vinga, pels cargols.
Salsa brava pel cargol.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1898, Leipzig, República de Weimar, actual Alemanya.
Alemanya, 1898, i després ens queixem que enganxem les guerres mundials. Si és que les anem a buscar.
Oh, noi.
Les anem a buscar.
La gent neix quan neix, Jair. Realment avui serà difícil, esquivar la guerra. Però tranquils, que a hores d'ara les coses encara estan calmades. Si de cas, ja ens ho trobarem més endavant. Som a casa amb Fèlix i l'Anne Berber, un matrimoni d'artistes a qui podem considerar classe mitjana.
Classe mitjana d'ara o la d'abans? La de veritat.
La d'abans.
Perquè lo d'ara, nano.
La d'abans.
Encara ens som de classe mitjana. Tu, sí. Bueno.
La de quan la classe mitjana arribava a final de mes, diguéssim. A casa dels Barber, qui porta els cèntims és en Fèlix. És un dels violinistes més reputats del país. Professionalment tot li va sobre rodes, està ben considerat i cobra pela llarga. L'Anne, en canvi, se li ha encallat la carrera. No se n'ha sortit com a cantant, ni com a ballarina, ni com a actriu.
Ostres.
Ho té tot ben parat.
Ostres.
L'any 1899 el matrimoni Berber té una filla, sí, la nostra protagonista. Es dirà Anne, com la mare, però a ella sempre li diuen Anita.
Mira quin plor més maco.
Sí.
Anita.
Que bé, pulmons nets, no?
Sí.
Una mica es dona la sensació.
Sí, sí, sí. Sí. És el primer que has de mirar d'un nen quan neix, els pulmons, eh?
Bueno, sí.
Que en tingui.
Que en tingui, està bé.
Que tingui, si no l'has de descartar.
I que respiri.
Sí.
Des que la petita arriba al món que el matrimoni comença a fer figa. Ara en Fèlix i l'Anna discuteixen per tot i a totes hores.
Ostres, tu.
Els Berber es foten els plats pel cap dia rere dia. La situació es torna tan irrespirable que el pare de l'Anita se n'acaba fartant i fot el camp de casa.
Ostres, tu.
Un any després de l'adeu del pare, la nostra Anita torna a sentir un cop de porta. Ara qui marxa és la mare. Deixa la nena amb els avis i desapareix. Tu,
de moment...
Marxa tothom aquí, aquesta
de moment,
casa.
Sí, encara sort que l'han deixat amb els avis, la podria haver deixat sola.
Des d'ara, l'Anita creixerà a Dresden, on per fi té una vida normal, tranquil·la i sense crits. Els avis mai discuteixen, i si ho fan, ho fan d'amagat, sense que ella ho senti. A casa dels avis, l'Anita només s'ha de dedicar a ser una bona nena i una bona alumna. Va a una escola de prestigi, on descobreix que ha heretat la fusta d'artista dels pares. Li agrada la música, com el seu pare, i la dansa i actuar, com la seva mare. La nostra amiga porta el ritme a la sang. Els seus professors se n'adonen i recomanen als avis de l'Anita que l'apuntin a una acadèmia d'arts. Deia que entra a l'acadèmia d'arts el 1910, sí, i com si fos un senyal, aquell mateix any la seva mare torna a aparèixer a la seva vida. Feia 10 anys que no la veia i ara vol reprendre el contacte.
Ara que veu que la mossa triomfarà, eh? És això, és molt lleig.
És molt lleig, però no és la primera vegada ni l'última que ho fa, eh? O que passa en la vida en general.
No,
la mare de l'Anita ha assumit que el seu marit tenia raó. Li falta talent per triomfar. Per tant, ara s'ha donat per vençuda i vol recuperar la relació amb la família. Vol fer el que es fa sempre en aquests casos, no?
Abocar les frustracions a la teva filla.
Exactament. És així. Ja que ella no ha pogut triomfar en el món de la interpretació, vol veure com ho fa la seva filla.
Endavant.
Però sembla que la mare de l'Anita ho fa tot al revés. Una altra vegada, el seu propòsit salta pels aires. S'emporta la nena a Berlín perquè pugui potenciar la seva carrera,
sí,
i al cap d'un any ja ha esclatat la Primera Guerra Mundial.
Va, balla, nena, balla!
Balla, balla! Que ja et fan el ritme aquest.
Els plans de la mare se n'han anat pel pedregar.
Qui està de pega amb els collons en sopega. Si és que feu cas al refranyer popular.
La guerra deixa la nostra amiga en una situació que encara no havia viscut. La misèria. Passa gana i moltes penúries.
Però balla, passa-t'ho bé. Diverteix-te.
Tinc gana.
No, si balles et passa la gana.
Bueno,
sí, hòstia, sí. Però si balles massa.
Sí. La seva mare no té ni un duro estalviat, així que la nit se'n va a dormir sovint amb un so que li és poc familiar. Aquest.
Ai, ai. Pobreta.
Però això no és el que porta pitjor. El que li fa més mal és haver de deixar les classes de teatre. Val a dir que la seva mare fa tot el que pot perquè les pugui seguir fent, però arriba un dia en què la situació es torna impossible i l'Anita ha de deixar les classes. Del disgust gairebé se li esborra la mirada pura i brillant.
Que trist que has d'estar perquè et passi això, eh?
Molt trist. Per sort, la nostra protagonista és una adolescent decidida i amb empenta que no està disposada a abandonar el seu somni així com així. Té 15 anys, però gaudeix de la determinació d'una veterana.
Ara.
L'Anita idea un pla per poder continuar amb la seva carrera teatral.
Ah, ben parida,
Anita!
Què fa? Muntar una companyia de teatre amateur?
No.
Actuar al carrer?
Tampoc.
Què fa?
Tampoc, però t'hi has acostat més.
Sí? Vinga,
la ubicació.
Vinga. Va, aviam.
Sí que fa una cosa al carrer, però aviam. No és actuar. Per aviam. Tal de poder guanyar diners i continuar sí. amb els estudis de teatre...
Què fa?
El que fa la nostra amiga és sí. fer-se prostituta.
Aviam. Anita.
Anita. Va, vinga, crideu, home.
A veure, no per res, però no s'hi ha matat pensant un pla.
No és el pla.
No és un disseny estratègic que t'ha fet un tio de Sade.
No, un DAFO, no? Es diu allò?
Un DAFO. És unes sigles que no queden fatal.
És terrible.
Te voy a hacer un DAFO.
Eso
usted en su casa.
Exacte. Fent de prostituta, l'Anita guanya prou diners per poder pagar-se una matrícula d'estudis als centres més prestigiosos del país. Gràcies a això, el 1916, fitxa per una companyia de teatre que s'ha fixat en el seu talent. La nostra amiga debuta professionalment com a ballarina.
Ara sí que està contenta, eh?
Vete com balla.
Cuidado, que, aviam, el pla ha funcionat aquesta vegada.
Sí.
Però no us agafeu el pla de l'Anita com no. una cosa... Avant la letra, diguem-ho, que aquesta hora hi ha canalla escoltant
sí,
la ràdio.
No, us prostituïu de bones a primeres.
De bones a primeres, no. Foteu-li un parell de voltes d'allò.
Si hi ha una alternativa, busquem aviam. Un pla B. Digues.
No m'han agafat el currículum, vaig a prostituir-me.
Espera. Esperem, home. Espera't. La nostra protagonista puja dalt d'un escenari per primer cop amb 18 anys. És una noia molt bonica i actua en espectacles de cabaret molt sensuals, de manera que la seva fama comença a créixer com l'escuma. En qüestió d'un any, l'Anita trepitja cabarets alemanys, suïssos, hongaresos i austríacs. L'Anita ha aconseguit el seu propòsit, ser famosa. Ho és cada dia més, eh? També, en part, gràcies al seu ritme de vida. S'ha enganxat als mals vicis. Només té 20 anys... però ja arrossega una col·lecció d'addiccions que fa por d'escoltar.
Ai!
Fuma.
Vale, fins aquí, res que no faci cap fins aquí, juvenil del
fins
Barça.
Aquí podria ser l'Eloi Vila. Fuma com un carreter.
Sí.
Beu com una esponja.
Aquí ja no pot ser l'Eloi.
No. I es droga com si el demà no hagués d'arribar mai.
Ostres!
Va molt forta. Quan puja als escenaris no s'hi veu de cap ull.
Anita, sisplau!
Sisplau, Anita!
Anita.
La nostra amiga ha entrat en una espiral perillosa. Com més passada de voltes va, més èxits tenen el seu espectacle.
Ah, sí?
Sí, és una noia oberta de mires i si sumen l'estat en què actua, els seus shows són d'allò més pujats de to.
Ostres, no passa amb tots els actors.
No.
Per exemple, el Mago Pop,
sí.
si pugés a l'escenari...
Drogat.
Cuit com un pernil
drogat.
No,
no podria.
És impossible, ha de tenir-ho tot controlat.
Home, ha de coordinar moltes coses. Has vist com li surten les cartes dels dits, aquella
és
velocitat?
Increïble. O sigui, no pot prendre ni un xupito,
no.
aquell senyor.
No.
No! Ara que tu em dius que la Anita és un altre tipus d'espectacle, que pots pujar-hi mamat...
Ah, sí, no, vale, perdó, em pensava que tu em dius a la nit després d'actuar al Mago Pop, llavors sí.
No, jo això no ho sé.
No, fora de la feina, que faci el que vulgui.
La seva vida privada ell sabrà. Sí, jo dic com a professional.
No.
Però la Anita...
L'Anita sí, l'Anita surt ben cuita.
I,
ben
no,
cuita.
I agrada. I
agrada, això agrada a la gent.
Les sales... Doncs ja està.
També, aviam, tampoc actua al Teatre Victòria, l'Anita. Són un altre tipus de locals, també.
Un altre tipus de gent,
sí,
també.
Sí, les sales on actua estan sempre plenes a vessar. Ja podeu imaginar-vos de quin públic, també.
Vaya, vaya, nena!
Vaya, nena!
Senyor, sisplau.
Un dia, a principis de 1917, fa una actuació en un cabaret de Viena. La nostra amiga fa una cosa que en l'època en què ens situem era impensable. Fa un striptease a dalt de l'escenari i acaba ballant despullada a tocar dels espectadors.
Boig! Com a, si fos el Molino.
Et quedes molt curt comparant-ho amb el Molino. El que fa l'Anita és més pujat de to, sobretot tenint en compte l'època en què ens situem.
Josep, un altre cop al teatre? Què hi fan, que t'agradi tant?
Oh, sí, Teresa, que sé jo, fan... sí, guaita, fan el Maglari, tu, i... Ja saps que a mi aquell home em fa molt riure, eh? No em canso mai de veure'l.
Oh!
És molt bo.
Que el puc venir a veure?
Sí, no, no, vaig jo sol, vaig jo sol, vaig jo... Tu no t'agradarà, no t'agradarà, no. No,
no m'agradarà el Maglari?
No, no, no.
És... Segur?
No, 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 no.
Val, val.
No, si quasi vaig jo, si veigués que et pot agradar...
Però és que anat...
Ja t'ho diré.
Ja però és que ja anat... som a dijous i has anat quatre cops ja a veure'l.
Bueno, bueno, perquè hi ha una part que m'adormo. Un tros. I ho vaig veient a trossos.
No pots dormir amb el Maglari. No hi ha temps per dormir-se.
L'any 1918 la nostra protagonista és tota una estrella, sobretot des que es converteix en una actriu d'un sistema innovador que ho està petant molt fort.
Aviam, aviam, aviam.
El cinema. En un període de 4 anys, l'Anita apareix en 22 pel·lícules.
Què bo, aprendre't de memòria el guió de 22 pel·lícules en 4 anys?
Bueno, eren mudes, eh?
Bueno, sí, bueno, però la cara l'has de saber fer, eh?
Sí, però és més fàcil de memoritzar. Fes cara de divertit.
Sí, ja surt el clartell aquell que hi ha una frase i t'ho fas.
Ja està. És l'actriu de moda i tots els directors la volen al capdavant dels seus projectes.
És en Ricard Ostrell de l'època.
Una mica sí, és això. Però no crec, no ha fet cap striptease l'Ostrell.
Que tu sàpigues, que tu sàpigues.
No sé.
El passat de Ricard Ostrell fora abans de la tele no el conec. Ah, bueno, era ràdio, clar.
Era la ràdio.
Si es despullava no ho sabrem mai.
Clar. És que la ràdio té això que et pots despullar? Nosaltres perquè sortim a YouTube també, si no faríem el programa despullats.
Ah, per descomptat.
O almenys jo i no tindríem aquests problemes amb l'aire condicionat. La nostra amiga és la més popular del moment. És un mite eròtic, no té problemes per sortir ben conilla i escampa els quatre vents que manté relacions obertes amb homes i amb dones. Sap el que ven i ho fa servir per ser cada vegada més popular.
És ben espavilada la nana aquesta.
Doncs mira, a principis dels anys 20 l'Anita es casa amb un home, però ho fa més pels papers que per una altra cosa. Resulta que les dones necessiten el consentiment d'un home per poder creuar fronteres. Així que l'Anita es casa amb un director de cine perquè li vagi signant papers i evitar que l'emprenyin quan viatja. La relació, però, només dura un parell d'anys i just s'acaba de separar. Sant tornem-hi. L'Anita comença una relació poliamorosa amb una baronessa austríaca i amb el marit d'aquesta bona dona.
Carai, però què? Però
com
què?
Us podeu imaginar, al Palau dels Barons cada dia és festa major.
Ua!
Ei!
Però és que, amb aquesta frase que has dit, te faig el serial de TV3?
Home!
Això dura 4 anys, eh?
I tant que sí. A mitjans dels anys 20, la nostra amiga continua amb el mateix ritme de vida. Es fot la cocaïna a grapats.
Carai.
I abans de cada actuació es pren una ampolla de conyac ella soleta. Diu que si no acaba de fluir l'espectacle.
Què passa, públic? Què passa? Mira quin senyor més guapo.
Sisplau, que sembla...
Per favor,
si
senyora.
Si se la cadira buida.
Per favor, que estem fent proves de so. Un moment. L'Anita va tan passada de voltes que en més d'una ocasió ha de passar la nit al calabós. Els motius són ben diversos. A vegades hi acaba perquè insulta els policies que van als teatres a censurar el seu espectacle.
Mare de Déu.
A vegades també hi acaba perquè li fot un cop d'ampolla a un espectador que té les mans massa llargues.
Nena, ho has dit tu que toqués la cuixa.
De moment totes em semblen justificables,
sí,
eh?
Sí, sí. Un dia acaba entre reixes perquè gairebé li arrenca el dit a una dona d'una mossegada. La dona la reconeix pel carrer i la insulta mentre l'assenyala amb el dit. I la nostra amiga s'hi acosta i nyac!
Aquesta és bona, aquesta és bona.
Aquesta la posaré en pràctica.
Aquesta,
tu ets aquell, no? Anya!
Els famosos haurien d'actuar més
així. Exacte.
Mossegant a la gent.
L'Anita es fa un fart d'entrar i sortir del calabós. Està ben sonada. És com una bomba de rellotgeria de les que exploten qualsevol moment.
Aviam.
Ha de quedar clara una cosa, però, eh? Tant s'ha de dir que la mossa està com un llum de ganxo,
sí,
com que les seves actuacions són admirables.
Ah?
No volem que us imagineu una borratxa de bar fent el beneit sobre l'escenari. El que fa l'Anita és molt més elegant i sensual, i sobretot molt més trencador. A dia d'avui encara se la considera una precursora en el món de la dansa, el ball i l'actuació.
Ara, 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 respeten, eh?
Però no ens enganyem, això és el Búnquer i ens agrada el que ens agrada, eh? Voleu que repassem una mica els noms d'alguns dels espectacles de dansa?
Sí,
esclar.
Sí!
Us agradaran, us agradaran.
Sí, és història.
Mira, per exemple, un dels seus shows es titula Cocaïna.
Doni'm una entrada.
A un altre dels seus espectacles l'anomena Morfina.
Abonament d'un mes, Lluï, per l'espectacle.
I en té un altre al qual li posa per nom Suïcidi.
Ep, cuidado. La bajona, eh?
Sí, noi.
Els dos primers, la seva obra més personal.
Suïcidi. L'Anita té seguidors allà on va, molts d'ells ben coneguts en el món de l'art. L'Otto Dix, un dels pintors alemanys més importants del segle, li dedica un quadre que es converteix en una de les seves pintures més icòniques. I la Leni Riefenstahl, vella amiga del programa, que amb els anys serà la directora de cine dels nazis,
sí,
recordeu,
sí,
és una devota de la seva manera d'actuar.
Bueno, va dir, va fer Terra Baixa.
És la que va gravar Terra Baixa.
En alemany.
Sí, senyor. Els que no heu entès la referència, feu una ullada al capítol que li vam dedicar a la Leni, número 6 de la quarta temporada, i ho entendreu, eh? Leni. Terra Baixa. Som al 1927. Vinga, la Anita s'acosta als 28 anys. Ha viscut molt, estem als 28 anys. No.
Ara anava a dir, ostres,
Ho té tot, fama, sexe, diners i els vicis que li venen de gust. Llàstima que fa tants anys que pitja el gas que el cos se'n comença a ressentir. La mossa té la salut cada cop més delicada. Entre la ressaca de cada matí i la tos de gos que porta tot el dia, sembla un coi de vella.
Sí, home, aviam, està tot el dia despullada aquesta noia per exigències del guió.
El mínim és tenir tos.
I com l'amo del teatre tingui l'aire com t'agrada a tu... Aquella noia hauria de ser morta, ja.
No sembla que la tos li vingui d'anar massa fresca. Ah. Si fos culpa d'un refredat, tindria una tos normal. No estaries tossegant sang, com fa ara.
Ai.
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 Ai, nena.
Ai, ai,
quin fàstic. Quin fàstic. No fotis.
Diuen
no fotis.
Que l'alcohol desinfecta, però això a la Anita no li serveix per esquivar la visita de la nostra mascota.
No!
La Anita ha agafat... tuberculosi!
Hola, hola, jo sóc la tuberculosi. Hola, hola, jo sóc la tuberculosi. Hola, 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 hola. Amb el Peyu, el Jair, la Neus, el Buker, ens ho passarem molt bé.
Escolta, hola, hola. Estem fent bons números de tuberculosi.
Sí, aquest any surt bastant, eh? Surt bastant. Sí, sí, sí. La pobra Anita s'acaba morint de tuberculosi.
Ostres.
El novembre de 1928. Les últimes forces que li queden les dedica a maquillar-se. La nostra protagonista diu als que l'acompanyen en els últims instants de vida que vol ser recordada com una dona bonica.
Digu, reina, digu!
Nena, digu! La nostra amiga precursora de les arts escèniques i dona empoderada que vivia al límit, mor molt jove, eh? Només tenia 29 anys.
Era una reina, era una... Dilo, era una reina.
Eh? Què diu? Qui és vostè?
Qui s'ha ficat aquí? Una persona... De...
La voleu veure?
Sí!
Sisplau. Què? La foto què?
La foto, bueno, veiem. Guapassa, sí.
Què més?
Cara de dormir poc, també.
També? Aviam, aviam, que aquest combo està bé, eh?
Aquí la tens.
Ostres. Ostres. Bueno, el maquillatge de l'època,
sí,
que era
no
molta,
ajuda, no
molta, molt de eyeliner.
Sí, molt, molta... molta sombra d'ulls.
Sí, 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 sí.
Sí, no sé què porta al cap, com una bossa de plàstic, com...
Sí, com una mica de mocador.
Sí, algo, no? No sé.
Molt bé, molt bé. Aviam què pensa el públic. Anita Berber és digna d'entrar al Búnquer, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del Búnquer d'aquesta setmana.
Hola, bunquerins, bunquerines. Enhorabona per al programa. I jo tenia una pregunta per l'Antonio Baños.
Sí,
i és que m'agradaria saber, en la seva època de diputat, qui era el diputat o diputada, diguéssim, de les trinxeres enemigues o de les antípodes dels seus ideals, amb qui s'hi portava més bé, no? Amb qui mantenia més bona relació fora de càmera o pels passadissos. Res, espero que estigueu tots molt bé. Una abraçada.
Dios.
Dios, Dios.
Què, Antonio?
Què?
Ara Ortega, flipareu.
Ortega Smith.
No. Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas?
Què tal? Sí. Què tal?
Va començar, estava en un debat d'aquests a la Sexta i estàvem maquillant-se al costat i em diu, Antonio, a ti te pasa lo mismo que a mí?
A ver...
D'entrada no.
D'entrada no.
Sí, sí, dic, en quin àmbit? Diu que se burlen de tu apellido. Perquè, clar, baños bañate, baños duches, baños turcos, baños no te bañas, i ella arrimadas, arrimate, tal, tal, tal. I aquí vam crear un narero, aquí sí que va haver, dir, hòstia, sí, tal, igual. I, bueno, era maca, en les distàncies curtes, bon rotllo, la felicitat, va tindre una filla, la felicitat, com estàs, molt bé, ens havíem enviat whatsapps i tot això. Ara, després, diguéssim, la vida pública, òbviament, i quan ho va deixar, bueno, que te vaya bien, i tot això. És curiós perquè passa molt sovint, eh? Que tens amics... Jo vaig fer un amic convergent, per exemple, no?
No. A tots ens ha passat.
Sí, sí. Sí. Per exemple, no, crec que ho puc dir-ho, no? En Jordi Turull, o sigui, al final sortíem a sopar amb les parelles i fèiem una mica de colla. I penses, bueno, és molt raro des de la tele pensar que pots anar a sopar amb una persona que pensa diferent. Però, cony, a les famílies també passa.
Home,
i a la vida normal i a la feina també passa. I al final... hi ha connexions molt de pell, de bon rotllo, i és raro perquè, clar, després com ho expliques... I a més, no es parla de política, no? Si vas a fer un cafè amb aquesta gent, de la família i com estàs, i tothom té una cosa en comú, menys els cargols, que crec que no... Però, i a més, tu planteges, perdoneu, és... Bueno, quan jo arribi en això de la política, què faig amb els enemics, per dir-ho d'alguna manera?
Sí.
No? Clar, pots no parlar amb ningú, cosa que opten alguns, de, jo mantinc la puresa i no parlo amb ningú, o anar-te a fer una copa o un cafè amb gent que té bon rotllo.
Botifler, vaig...
sí. Bueno, però qui no saltarà amb els socialistes? Jo, eh? Encara podré reconvertir. Que vosaltres heu dit molt grosses, eh?
No,
jo encara puc anar cap al tema Nou Barri, soc d'origen, el Baños, cognom...
Sí, sí.
Vosaltres ho teniu pelut, eh? El 47...
Sempre ens quedarà a França i Andorra.
Sí, home, sí.
Sí. Andorra sí, com els Lamborghinis i tot
sí,
això.
Sí, home, si l'Espadaler ha pogut, també podem nosaltres, no?
No, però... I a vegades et parles més amb gent que pensa diferent que amb els teus, també.
Sí, perquè tens més coses a dir, no? Perquè si tots
bueno, no, estàs d'acord, estic d'acord amb tu. O perquè sempre amb els teus t'ho dies més. Però això passa també a les famílies... Ja. Sí, sí, sí.
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna altra pregunta.
Mira, la Clara de Veneçuela.
La Clara de Veneçuela té unes ganes de preguntar.
Clara, aviam, Clara, què passa? Què necessites?
Li passen al noi del costat?
Que no tinc cap pregunta.
No tinc cap pregunta.
Bueno, espera't un moment. Aviam, Clara, te la farem nosaltres. Eh?
Sí.
A veure, Veneçuela.
És de Veneçuela.
És de Veneçuela i és veterinària.
Tot comença amb B baixa.
B baixa, sí.
Que bé. Com és que ets de Veneçuela? Aquesta seria la primera.
Mira, millor periodista.
I la segona, què fas aquí?
Pues no sé, mira, vaig néixer allà a Caracas.
Ah,
vaig
néixer a Caracas.
Vaig tornar cap aquí. Vull dir que no
en 3 anys. Però eres de pares catalans, diguéssim. Ah, van anar allà, allà vas néixer tu i van tornar cap aquí.
I no sembla tan fàcil, eh? No, ara no és tan fàcil.
No, ara no és tan fàcil.
No.
I veterinària, i què? Has curat, en Carlitos?
No, en Carlitos no el va curar ningú.
En Carlitos no el va curar ningú. I a qui s'hauria d'haver curat era la senyora.
Home, perquè... li donava carquinyolis.
Collons, per això.
Li donava carquinyolis,
per
sí.
Per això ho dic, perquè no Carlitos sé si és el que conill, se li ha de donar.
Un conill famós de Catalunya, sí. Hi ha gent que no havia nascut.
Clar, la gent més jove no saben de què parlem. Era un conill que estava molt gras.
Home, ho seria mítica, veterinaris.
Home, de les coses... De les coses que TV3 han marcat època.
Sí, és veritat.
I en Carlitos doncs, va ser un personatge, el conill amb un quasi tan mòrbid.
Llavors hi havia un porc vietnamita, que es deia Tyson, no us en recordeu?
No,
sí?
Sí, que tenia problemes de comportament. Llavors hi havia...
Home, és que ja li vas posar un
llavors
nom.
Hi havia
ja
un educador d'animals que té un nom que ara no sé, com en diuen. Atòleg, em
un
sembla.
Atòleg, sí.
Atòleg,
sí, sí, atòleg és correcte.
Doncs un atòleg que anava a casa i li deia a la seva propietària que li havia de dir les coses bé. I de repetir les coses i fer-li repetir perquè d'aquesta manera el porc acabaria...
I tenia el racó de pensar, per exemple?
En Tyson és violent, home.
Tenia un racó dels dos en què ella li explicava les coses. Hòstia, en Tyson el deixes a pensar en un racó a casa, tu estressa tot, eh?
Déu-n'hi-do. No sé. Entre la d'en Carlitos i aquesta, totes dues podien haver anat a teràpia també. Tens animal de companyia, no, Eloi?
No.
Has tingut mai?
Vaig tenir un gos fa molts anys i el van xafar. I el van xafar? Carretera. Sí, i se'n van sortir, per això. Van xafar.
Què dius, ara?
Sí, el van xafar 3 vegades.
A veure,
Espera't,
jo vivia en una casa amb els meus pares davant d'una carretera, Sant Esteve a la Tordera. La carretera passa pel mig del poble.
Sí.
I llavors tenia un gos que es deia Dan, que ens l'havien donat, que era un
Dan,
era un
i ens l'havien donat, eh? Està bé el nom de Dan.
Sí, ens l'havien donat, allò que passa quan ets petit, no?
Sí.
Aquest gos no el voleu pas, i tots els nanos,
sí.
Jo i el meu germà, sí, els pares, hòstia, vols dir?
Cap a casa.
Cap a casa. I aleshores nosaltres sortíem a jugar a davant de casa, que hi havia una masia, i jugàvem allà
a la galera,
i el gos a darrere el van xafar tres vegades. Vam decidir portar-lo a Camprodon, que és d'on és el meu pare, amb uns parents i que s'estigués allà.
A la tercera, al tercer atropellament, només veu necessitat tres atropellaments, per veure-ho.
Porteu-lo a Camprodon, ara sí.
Aquest gos se l'ha de portar a Camprodon, pobret.
I des d'aleshores ja mai més,
eh? Hòstia, Déu-n'hi-do. Bé, ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut del programa. Temps per fer quatre preguntes a l'Eloi.
A veure, diu aquí, a mi se'm moren les plantes i en canvi tu n'ets un expert, m'ho han dit. Com és que en saps tant de plantes? Què passa?
Perquè vaig treballar en un viver, la meva primera feina va ser en un viver de plantes.
Sí?
Vaig treballar, sí, vaig treballar allà i mira, portava, carregàvem els testos amb un llavall, amb un pasqual i...
I tens plantes a casa?
Tinc plantes a casa.
I per això, i no per això jugaves, jugava amb el testos?
No, no se'm moren, tampoc costa tant, eh? Fots una mica d'aigua i els tens una mica en compte.
No, 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 costa molt.
Bueno, i saber quina vol sol i quina no vol sol.
Tu
mires una mica i vas fent.
I has conduït un pasqualín?
Sí. Hòstia. Sí, ben parit, eh?
Sí, ho sé, ho sé.
Ben parit, eh?
Eloi, quin va ser el teu primer cotxe?
Un Seat Ibiza del Sol.
Hòstia, del Sol? Què vol dir del Sol?
De fet, me'l vaig comprar amb aquelles feines de l'Iber, que allò tenia 18 anys, vaig comprar-me el cotxe. Sí,
un Seat Ibiza.
El que vaig guanyar allà. Horrorós, era lleig.
Home, sí.
Escolta, i aquí tenim apuntat, aviam si és veritat, això que has portat un tractor?
Aquest que ha dit ara en
Pasqualín. Sí, és un tractoret.
És petit.
És molt petit. Sí, es pot portar.
Però pots portar. Si pots portar aquest, pots portar amb de gros, també, no?
El complicat és el remolc, eh? I tirar enrere i girar.
Escolta, el gos es va atropellar per altra gent, eh?
Sí.
No, bueno, és que clar.
En fi, Eloi, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
Un plaer.
Has estat còmode?
Molt, tanqueu-me uns dies aquí. Hòstia, que quan surts a fora...
Quan vulguis. Ara aquí, quan marxa la gent, això va agafant com una pudor del vi i una humitat, que tampoc és agradable, eh?
No, home, no.
Vull dir, aquí perquè hem estat un rato, però gaires hores, no sé si...
I l'aire el deixes posat?
L'aire el paro, perquè... Vinga, va, nosaltres hi